Avui a Aula LH parlarem de les festes majors i ho farem amb uns protagonistes molt especials, alumnes de l'Hospitalet que formen part d'entitats de cultura tradicional. A la secció a fons us parlarem de les jornades científiques i tecnològiques de la festa del programa Code Club i també us oferirem l'informatiu que han fet alumnes de l'Institut Bisbe Berenguer en el marc del programa Tàndem amb Televisió de l'Hospitalet. A la secció Aula News coneixerem les reivindicacions del professorat de l'Institut Eduard Fontseré, visitarem un casal d'estiu d'Ítaca i assistirem al primer vespre folk que ha organitzat l'EMCA. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Canigó ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. En les darreres setmanes, molts barris de l'Hospitalet s'han omplert de festa major. En aquestes festes sempre tenen cabuda les activitats de cultura popular, com els cercaviles de gegants, els castellers, els correfocs i els balls tradicionals. Avui volem parlar d'aquest tipus d'activitats i ho volem fer amb uns convidats que ho viuen en primera persona, perquè tenim amb nosaltres a tres escolars que formen part d'entitats de cultura popular. Són el Bruno Ronesteller, l'Abril Carreras Carmona i l'Helena Barceló Méndez. Moltes gràcies als tres per acompanyar-nos. Primer de tot, voldria que m'expliquéssiu això, què sou cadascú de vosaltres. No? Primer, només que m'ho digueu així, doncs jo sóc això i després ja anirem parlant. Vale, Bruno, tu què ets?
Tabaler.
Tabaler al... a quina colla?
Patunyetes.
Els Patunyetes, que és una colla de...
del Patufet Sant Jordi.
Vale. Ets tabaler, però també hi ha...
patadors.
Patadors,
sí.
Vale. És una colla de... pels correfocs, no? Vale. Abril, tu què ets?
Jo ballo a l'Esbart, soc dansaire.
De quin Esbart?
De dansaires de l'Hospitalet.
Molt bé. Helena, tu què ets?
Castellera.
A quina colla?
A la colla jove de l'Hospitalet.
Molt bé, doncs ara ja us tenim presentats, ja sabem què feu cadascú. Ara anem a parlar doncs, de què feu dintre d'aquestes colles cadascú. Bruno, tu deies que ets tabaler. Què significa ser tabaler?
Fer percussió, sí, mentre que els altres peten.
Percussió, quin instrument toques?
Jo ara toco tabal.
Però hi ha altres instruments també, hi ha caixes i això?
Sí, hi ha caixes, bombos i goliats.
Vale. I vosaltres sempre aneu davant del foc o darrere del foc? Com va això?
Anem darrere del foc de la nostra colla, sí, i davant del foc de la colla darrere.
Vale. Quants anys fa que ets tabaler?
Un o dos.
Un o dos, vale. I per què no ets patador? Perquè dius, hi ha patadors i n'hi ha tabalers. Com és que vas decidir tocar el tabal i no ser patador?
M'agraden bastant les percussions i el del foc no és que m'agradi molt.
Però et fa por acompanyar la gent de foc?
Bueno, no molt.
No? Aneu bastant lluny o hi ha perill de...
Ja no, hi ha mesures de seguretat. Per davant i per darrere.
Has portat algunes coses, sí, que són necessàries per formar part d'aquesta, sí, colla. No? Primer parlem, que, encara que tu no siguis patador, d'aquestes coses que necessiten els patadors. Què tenim aquí? Aquí a la taula tenim el mocador.
El mocador.
Per què serveix aquest mocador?
Per protegir-se la boca i també es posa el cap.
Vale, perquè l'important suposo que és tapar-te de tot perquè no et caigui cap, sí, espurna, no? I no te puguis, uh-huh, cremar. Després tenim la massa.
La massa.
No?
Que és el que fan servir els patadors per patar.
Vale, i com funciona la massa?
Pues és una carretilla, l'encens i fa foc.
Una carretilla, què és una carretilla? Una carretilla és el petardo, no? Diguem-ne.
Sí.
Vale. El poses i els nens poden encendre?
No, els pares de la colla.
Vale, és a dir, que hi ha aquestes, dintre d'aquestes mesures de seguretat que em deies abans, no? Vale. I després, molt important, aquesta cosa que tens aquí, a veure.
La casaca?
Sí.
La casaca és per protegir-te el cos de que no et caigui
ningú. Te la pots posar, sí, no? A veure, és que no se'ns caigui el micro. Si no, ara... Vale, molt bé. Pesa?
Una mica.
I dona calor?
Sí.
A veure, perquè llavors t'has de posar... T'hauries, sí, de posar també això... Potser. Vale. I amb això el que fas és que no et cremis, no? Vale. Te la pots treure perquè només de veure't ja em fa calor. Llavors, escolta, això de ser patador i tabaler ara que fa tanta calor, com es porta? Perquè, clar, els teus companys que porten aquesta casaca passaran molta calor, no?
Sí.
I tu que vas tocant el tabal? Seu, seu.
Bueno, també passa calor amb el mocador al cap.
Ah, perquè també us, sí, poseu mocador. Quantes hores has de practicar? Perquè suposo que, clar, has de practicar amb la resta de la colla, no?
Això sí que practiquem cada divendres, sí, a l'espai de psicomotricitat, però no sé quan, una hora més o menys.
I és difícil, les cançons, els temes que feu?
A veure, les primeres vegades, quan entres a la colla i són els tres primers assajos, sí, però després ja se't van quedant al cap.
Sí? Anem a veure l'Abril, en què consisteix això de ballar a l'Esbart d'en Saida. A veure, Abril.
A l'Esbart d'en Saida fem balls tradicionals populars de Catalunya. Uh-huh. I dins d'aquests balls n'hi ha
diferents balls, no?
Sí.
Vale. Són balls individuals, en grup, en parella?
En grup, sí, parella.
I són balls que necessiten, no sé si feu també algun tipus de ball de bastons?
Sí, fem ball de bastons, ball de panderos...
I tu també necessites alguns elements, no? Avui t'has posat ja les sabates típiques, que són aquestes...
Sí, les espardenyes.
Aquestes espardenyes, no? I com és que balleu amb espardenyes? És còmode ballar amb espardenyes?
Sí, bueno, depèn del terreny, perquè de vegades notes els relleus del terra, però sí.
Són tota la gent de l'esbart de la teva edat? Hi ha balls per nens i balls per adults? Us barregeu? Com funciona?
Doncs al nostre esbart n'hi ha tres seccions, no? Podríem dir que totes tres assagem el mateix dia però a diferents hores. Per exemple, els infantils, que crec que és fins a 14 anys, potser, o 13, no ho sé.
Més o menys.
I després també les juvenils, que és a partir de l'edat que deixes de ser infantil. I després tenim el cos de dansa i veterans.
D'aquests balls que feu, quins són els que més t'agraden? Segurament tens un ball preferit.
Sí, el meu ball preferit és el ball del ninot. Un ball que és tradicional, és un ball de gitanes, crec. Que es veia per carnaval.
És molt cansat? Perquè jo al Bruno li deia, segur que passes molta calor i segur que també és cansat, perquè els correfocs, déu-n'hi-do. Però no sé si és molt cansat fer balls.
Sí, bueno, depèn del ball.
Perquè són dates de moure molt o saltar molt?
Sí, bueno, depèn de quin.
I feu balls per diferents ciutats i pobles?
Sí, n'hi ha alguns esbarts, que en aquest cas també és el nostre cas, que és la roda d'esbarts Catalònia, que és... que tu vas a ballar a diferents pobles i després els altres pobles van a ballar a casa teva i així anar fent.
I és divertit?
Sí, és molt divertit.
No hi ha perill, com el Bruno tenia el perill del foc. Tu hi ha algun perill sent dansaire? No.
Relliscades. Ja
ah, relliscades. I de vegades t'oblides els balls? Perquè suposo que, clar, hi ha unes coreografies, hi ha unes coses a seguir. No sé si és difícil recordar-te de tots els passos.
No, quan ho tens per la mà no tant, però...
I aquests elements que has portat, explica'm què són.
Doncs, en el meu cas, és un davantal, que depèn de la balla, doncs el posem, depèn no.
Vale, és el davantal que es posa aquí baix, no?
Sí.
Vale, així, molt bé. I l'altre?
Lligat amb un llaç, doble nus. Això són l'arret, que es porta...
Que es posa al cabell?
Sí. I les mitenes, que són el que tenim aquí.
Es posen aquí els braços?
Sí.
Molt bé, vale. I llavors també teniu alguna faldilla típica i aquestes coses?
Sí.
Molt bé. Anem a veure l'Helena, com és això de ser casteller. Tu quina posició estàs actualment?
Enxaneta.
Enxaneta? I a banda d'enxaneta alguna cosa més o només enxaneta?
M'estan posant ara de dosos, que és el que està baix de la cotxadora i l'enxaneta.
És a dir, es fa el pilar, a sobre hi ha els dosos, després el cotxador i després l'enxaneta, no? Perquè no sàpiga molt de castells. Explica'm una mica com és això de fer castells. Tu arribes allà i esperes que comencin a fer la pinya.
Sí, després puja la resta i al final puges tu.
Hi ha una persona que us dona les ordres de quan heu d'anar, que és el cap de colla?
En algunes colles sí, però la meva, doncs, diuen les ordres qualsevol persona.
No teniu un cap de colla definit.
Sí, però per pujar, si està el cap de colla, però potser puja. Llavors, per donar-nos les ordres per pujar, ho diu una altra persona.
Llavors, us donen l'ordre de ja pots començar a pujar, no? I llavors comences a pujar. Què significa això de començar a pujar? No sé, és difícil? Necessites molta agilitat, molta força?
Sí, depenent del castell. Perquè hi ha alguns castells més difícils i altres doncs, no tant.
Quin és el més difícil que has fet tu?
Doncs la torre, que són de dues persones, perquè és molt inestable.
Aquesta és la més difícil.
Que hagi fet jo, sí.
Sí. I altres així que hagin aconseguit fer la colla, que diguis, uah, hem aconseguit el màxim?
Crec que van fer un castell de set, però ja fa temps. Però moltes vegades cauen, o sigui, es van caure.
I tu ets l'única enxaneta?
No.
Hi ha més d'una. Llavors aneu repartint? Us baralleu per fer...?
No. L'equip de canalla i el cap de canalla doncs ens diu en aquest tu i l'altre.
I mentre no s'està pujant, què fas? Estàs allà nerviosa pensant, uf, he de pujar, no sé si seré capaç.
L'actuació, doncs, estàs mirant i a l'assaig, doncs, vas fent pilars o...
Et fa por? El Bruno li fa una mica de por al foc. A l'Abril, de vegades rellisquen. Els castellers poden caure. A tu et fa por?
Sí, a vegades em fa por i a vegades no. Depèn del castell.
Depèn del castell.
Sí.
Tu has portat també algunes coses, no?, que són necessàries, no? Una és...
El casc.
El casc és obligatori.
Sí, per als dosos, la cotxada i l'enxaneta.
I la camisa també... Aquesta és la camisa sí, de la colla jove, no? Abans parlàvem, abans de començar, que a part de la camisa també necessiteu una faixa, no? Per què serveix aquesta faixa?
Per protegir-te l'esquena i per pujar, perquè pugin.
És el lloc on s'agafa, no?, quan puges. A tu, abans de fer castellers, de fer castells, ja t'agradava això d'atrapar? No sé, igual és que ja feies escalada o alguna cosa així. No, però no et costa. Físicament no et costa pujar.
Ara no.
Ara no. Fas algun exercici previ per preparar-te?
No, només... A l'assaig comencem fent a unes barres que hi ha, fem com pilars i després fem els castells.
T'has caigut moltes vegades?
A l'assaig unes quantes, però a l'actuació només una.
Una. I què? Quin record tens? Va ser molt dramàtic?
Era el meu primer castell que pujava i era la cotxadora, però no em vaig fer mal.
Anem a veure ara per què us heu ficat en aquestes coses i si els vostres pares us agrada que estigueu en aquestes coses. Bruno, tu per què vas decidir ser petonyeta?
Perquè m'agradava bastant la percussió, volia entrar a la colla i per allò del foc, a veure, encara que no m'agradés, doncs volia veure com seria si estigués una mica a prop del foc.
I el tema de participar en les festes, a tu t'agrada això d'anar a festes de diferents llocs i participar en altres colles?
Sí.
Sí? Què opina la teva família de que siguis petonyeta?
Pues li agrada, li sembla bé, li agrada bastant.
Sí? No els hi és, perquè de vegades ser d'una colla d'aquestes significa moltes hores, sí, no? Com funciona un dia a dia d'un membre d'aquesta colla?
Pues normalment som per la tarda, aleshores, pues, una mica cansat.
Perquè us aneu a recollir el material, no? Després us heu d'esperar una estona i després fer tot el recorregut. Quina és la pròxima cita, te'n recordes? La pròxima festa en la que participaràs?
No.
I alguna de les que hagis participat fa poc?
No. Una prop per aquí, una d'aquí.
A la festa del centre, ara fa uns dies?
No ho sé.
No te'n recordo.
Crec que no.
Abril, tu per què vas convertir-te en dansaire?
Doncs perquè fa uns quants anys, a un poble que vaig jo de vacances, el Tarragonès, em va agradar molt com ho feien i vaig dir, ostres, doncs ja que hi ha una colla a l'Hospitalet, jo també ho vull fer, això. I doncs mira,
I als teus pares els agrada que siguis d'una colla?
Molt.
No diuen, buah, un altre cop, una altra trobada, ja els hi agrada? Que...
Sí, molt.
I tu això d'anar a diferents llocs, i se't fa pesat o t'agrada, coneixes llocs?
Sí, bueno, depèn d'on anem, perquè si anem a Igualada és una mica fotut, però...
Per què? Perquè està lluny?
Sí.
És el més lluny que has anat a Igualada? Així a ballar, vull dir?
No sé.
Tu fa poc que has actuat fa poc en alguna trobada?
Sí, a Igualada, la cloenda de la Roda d'Esbarts.
Ah, mira. I a l'Hospitalet?
Doncs crec que l'última va ser el Festival d'Estiu.
I això de participar en aquestes activitats populars, tu creus que és interessant per,
sí,
pels nens com tu, nens
sí,
i nenes?
Sí, sí, és molt interessant.
Helena, tu per què vas convertir-te en castellera?
Un amic de la meva mare li va dir als meus pares si volíem anar, perquè hi havia molt poca gent, i el meu germà feia escalada. Uh-huh. Llavors vas entrar...
Ah, el teu germà sí que era, ja era trepador, no?
El meu germà feia escalada,
sí,
però ara toca ell toca el tabal i jo pujo.
I quants anys tenies, te'n recordes, quan vas començar?
8.
8. Ara tens?
12.
És a dir, que ja portes 4 anys. I continues fent de xaneta.
Sí, però quan vaig començar feia de cotxadora.
Ah, de cotxadora. Explica'm una mica això, perquè jo no en sé molt, de castells. Els acotxadors han de ser més petits que l'enxaneta?
Sí, l'acotxador és el més petit, després l'enxaneta i després els ossos.
I tu dius això, que a la teva família hi havia algun membre d'alguna colla castellera?
De la meva família.
Sí, dels teus pares o abans de ficar-te tu, no. I això d'anar a diferents llocs, com ho portes tu?
Bé, hi ha llocs que anem amb autocar i hi ha llocs que estan molt lluny, també.
Has participat en alguna trobada aquí a l'Hospitalet recentment?
Sí, l'última que vam fer va ser plaça de Nou, davant de la...
Aquí, no? Aquí a Santa Eulàlia. Què és pesat i és difícil això, perquè són llargues, les trobades castelleres duren estona, no?
Sí, però a mi m'agrada.
Com feu això de compartir amb altres colles? No sé si feu amics, si teniu rivalitats, a veure de qui toca millor... Com és la teva experiència? Has conegut altra gent d'altres colles?
No.
No? Però conviviu de vegades, no?, amb altres...
Ah, bueno, això sí, a vegades sí, però...
I això de competir, de veure qui toca millor?
No, això no.
No? Bruno, tu series capaç de posar-te un momentet al tabal i fer-nos algun ritme? Mira, si de cas, mentre tu te l'estàs preparant, tu ves posant-te'l i parlem mentrestant amb l'Abril. No sé si tu sí que has conegut altra gent d'altres colles, si feu amics en aquestes trobades...
Sí, bueno, coneixes gent, l'altra cosa és que...
Amics. És que facis amics, no?
Sí.
I hi ha rivalitats també amb les colles? A veure, nosaltres ballem millor que els altres.
No.
No, hi ha bon ambient, no?
Sí.
I vosaltres, Helena, perquè clar, vosaltres normalment quan feu una trobada, que són tres colles, no? Normalment.
Sí.
I ara això, rivalitat de veure qui fa el castell més alt?
En la meva colla no, però en les grans sí que hi ha, però rivalitat de que ens emportem a la mà en una altra colla no hi ha.
I fas amics?
No, no parlem. Fas aquí, estem al costat, però no.
Tu has pensat de seguir sent castellera? Ara passaràs a dosos. Serà una altra posició. No sé si és més fàcil, més difícil. Com ho veus? Perquè, clar, els dosos han d'aguantar més estona, no? Al final l'enxaneta puja i baixa, no? I ja està, no? Has pensat en continuar sent castellera?
Sí, a mi m'agrada.
I penses continuar en el futur. El teu germà és més gran o és més petit?
Més petit.
Però has dit que s'ha passat a ser tabaler, ja no vol...
Sí.
A veure, el Bruno està tenint alguns problemes, no?
S'ha quedat encaixat, això.
Ah, s'ha de quedar... Vale. Sí? Ja estaries?
Sí, ja està.
Vale, doncs ara el Bruno, que abans s'ha posat la jaqueta, que no era seva, sinó que era dels patadors, ens farà un ritme, no? A veure, que... això és difícil? Vull dir, mantenir el ritme i anar amb els altres al mateix ritme i això?
Sí, bueno, és una mica difícil.
Teniu una persona que us va dirigint?
Sí.
Sí? Com es diu?
Marina.
Bueno, doncs des d'aquí li mandem records a la Marina, no?, sí, per ensenyar-vos també. Resulta, ara mentre el Bruno es treu el tabal, resulta que abans d'entrar al programa ens hem enterat que l'Abril també és petunyeta. Sí. Jo us anava a preguntar si, a part de... L'Helena ha dit que vol continuar sent castellera. Tu voldràs continuar sent tabaler?
Donen la plaça de caixa, jo vull...
Ah, ara parlarem del tema de la caixa. Abril, tu també ets tabalera?
Sí.
I com es pot compaginar això de ser dansaire, de ser tabalera?
Sí, de moment, en 2 anys, només m'han coincidit 2.
I què has fet? Anar a ballar o anar a tocar el tabal?
En una anar a tocar i a l'altra a ballar.
Bueno, 50 i 50, molt bé. Sí. Bruno, què és això de la caixa, de que a cinquè pots agafar la caixa? Explica'm una mica.
Doncs que a cinquè es fa un càsting que és que et diuen que facis unes coses amb la caixa i les has d'intentar fer el millor que puguis. Aleshores, després hi ha un dia que trien a 2 persones, totes les que volen ser caixa, que són les 2 que ho facin millor i que han tingut millor actitud durant tot el curs.
Perquè la caixa és un tipus de tabal que sona diferent,
sí,
no?
Sona diferent.
I què passa? Que va sempre com fent-se els solos, no? Com,
sí,
va, com destacant sobre, sí, sobre els altres.
Sí.
I a tu t'agradaria tocar la caixa?
Sí.
Abril, a tu també t'agradaria tocar la caixa?
No, jo ni bombo ni caixa, jo tabal sempre.
Tabal sempre, vale.
Sí.
I a tu què t'agradaria ser? Després dels dosos, què és el més... Vas baixant o com
sí,
funciona
això? Sí, vas baixant.
Sí?
Sí, vas baixant.
I un castell que tu pensis, a mi el que m'agradaria en el futur és fer aquest castell. Quin t'agradaria fer?
Un de 7, però...
Un de 7 normal, perquè em sembla que hi ha
castell de
7, amb agulla, amb...
Un castell de 7.
Un castell de 7. Què significa això de l'agulla, per qui no sàpiga de castells com jo?
Fas el castell i després l'acotxador o l'enxaneta, mentre es va baixant l'enxaneta, va pujant com un pilar d'una persona al mig i llavors es col·loca l'acotxador o l'enxaneta allà, quan baixa el castell està el pilar.
I això suposo que és encara més difícil que un de 7 normal, no?
Sí, perquè has de fer un pila de 5 i tampoc fem pila de 5 perquè també l'intentem.
Bueno, doncs Bruno, Abril i Helena, moltes gràcies per explicar-nos la vostra participació en aquestes colles de cultura tradicional, de cultura popular. Espero que continueu molts anys fent aquestes coses i que en el futur doncs, us veiem aquí a la tele doncs, fent aquestes coses. Vale? Gràcies per acompanyar-nos. Les jornades científiques i tecnològiques han arribat a la 25a edició. Aquesta iniciativa municipal premia els millors treballs de recerca de batxillerat. Enguany hi han pres part 13 centres i s'hi han presentat 65 treballs, dels quals una trentena van ser seleccionats per a la fase final en les 7 categories de les jornades: ciutat, igualtat, sostenibilitat, social, experimental, tecnològic i expressió. El reconeixement per a millor centre d'aquesta edició ha estat per l'Institut Bisbe Berenguer.
Una xerrada divulgativa de l'associació Big Bang Ciència a l'Auditori Barrades ha estat el fil conductor del lliurament de premis d'enguany, una edició en què han participat 13 centres d'arreu de la ciutat. En aquesta 25a edició s'hi han presentat 65 treballs, dels quals una trentena van ser seleccionats per la fase final, en les 7 categories de les jornades: ciutat, igualtat, sostenibilitat, social, experimental, tecnològic i expressió.
El meu projecte de recerca consistia en el desenvolupament d'un prototip de centre comercial intel·ligent, tot estudiant les característiques i el context de la Farga, que és un centre comercial molt important de la ciutat i que està justament al costat del meu institut, del Vilomara. I l'experiència en aquest concurs doncs, ha estat molt enriquidora. Ja la part de l'altre dia, que va consistir en exposar davant d'un tribunal, va ser, jo crec que, molt profitosa, encara que vaig tenir molts nervis. I avui doncs, ja ha estat com una celebració de tot l'esforç que vaig començar a fer el juny de l'any passat, quan vaig començar el treball de recerca, fins ara. O sigui, ha estat un període d'un any sencer, des del principi fins al final, i ha estat molt, molt guai, molt xulo celebrar-ho. Llavors vaig establir una espècie de paradigma, un esquema que establia que un centre comercial era intel·ligent si complia amb els requisits de sostenibilitat, infraestructura i accessibilitat. I això d'alguna manera abasta el conjunt de coses que una persona podria pensar quan es refereix a un centre comercial intel·ligent.
El nostre treball es centrava sobretot en trobar els factors inclusors i exclusors de les persones intersexuals per part de la societat i enfocar-lo des de diferents àmbits, el científic, a nivell història, social i de drets humans.
Doncs nosaltres hem arribat a la conclusió que aquestes persones al llarg de la història han hagut de passar processos molt durs. Hem pogut conèixer les vivències personals de cadascuna d'aquestes perquè hem tingut entrevistes i hem arribat a la conclusió que al llarg dels anys s'ha anat millorant una mica el tema dels drets, però encara queda molt per fer i per això hem vist molt important donar aquesta visibilitat. I pel que fa al concepte d'intersexualitat, són totes aquestes persones que no s'ajusten a la lògica binària típica de cossos masculins o femenins, però és important entendre que hi ha un gran espectre sexual. I hem arribat a la conclusió que al llarg dels anys s'ha anat millorant una mica el tema dels drets, però encara queda molt per fer i per això hem vist molt important donar aquesta visibilitat.
Doncs el meu treball va ser una entrevista personal a tres persones, Andrés Aranda, Inés Andrés i Mario Delgado, tres ballarins que es dediquen exclusivament a la dansa, de per què, quines eren les seves raons per què ballàvem. Va estar acompanyat d'una entrevista d'àudio i una entrevista ja en el lloc i va ser una experiència molt dura, a nivell de, va ser uns 3 mesos de gravació, o bueno, una setmana de gravació, més unes de postproducció, més unes de preproducció, més... Va ser un any molt dur de treball i esforç que m'agrada moltíssim, va ser com molt recompensat. I bueno, i clar que ha estat molt bé rebre aquest segon premi perquè ha sigut com, ah, vale, he fet tot aquest treball ha sigut reconegut i això em sent tan genial.
Per al jovent de batxillerat que participa en les jornades científiques i tecnològiques, poder desenvolupar un projecte científic durant tot un curs és un estímul acadèmic i un compromís cívic.
Doncs estem molt contentes de poder estar aquí, de poder representar no només el que seria les persones intersexuals, sinó també el nostre sexe, ja que és veritat que la dona al llarg de la història de la ciència ha estat molt opacada i anima més a les noies a entrar a l'àmbit científic, que són tan vàlides com els nois per fer qualsevol cosa.
Vaig també poder anar a veure les instal·lacions del centre comercial de primera mà, vaig parlar també amb la direcció del centre comercial, és a dir, va ser una experiència molt bona i molt xula, la veritat.
Alumnat, professorat i famílies s'han aplegat al Barrades per posar el punt final a una iniciativa educativa, les jornades científiques i tecnològiques que gaudeixen de bona salut i està ben consolidada.
Una mica despertar el talent i la curiositat de l'alumnat de batxillerat per tal doncs, de que emprenguin una iniciativa amb un treball que potser després doncs, és la seva vocació laboral i professional i que, doncs, que tingui un retorn també a la ciutat, no? Que aquests treballs estiguin una mica en el context de la nostra ciutat.
Els treballs guanyadors han rebut un premi de 500 euros i els segons classificats 250 euros. També hi ha hagut mencions especials per a dos centres, els instituts Mercè Rodoreda i Bisbe Berenguer.
Fa uns mesos vam parlar a l'aula de la iniciativa Code Club, un programa de la Fundació Jaume Bofill, que ofereix un extraescolar de programació gratuïta. L'objectiu és democratitzar aquest tipus de formació i alhora promoure la tecnologia entre les nenes. Per acabar el curs, el Code Club ha organitzat una festa oberta a les famílies en què l'alumnat ha mostrat la feina desenvolupada i els programes que ells i elles han realitzat.
Són alguns dels alumnes que durant el curs han participat en el Code Club, una activitat extraescolar gratuïta amb què han après a programar petits videojocs o històries animades. Uns projectes que han pogut posar en comú i presentar a les seves famílies durant la festa de Cluenda.
Nosaltres hem fet, doncs, hem preparat jocs i hem fet tot això. i ens ha agradat molt. Ha sigut una experiència inigualable. Tenim un tipus de joc que es diu Scratch. Ahir fem moltes coses, com per exemple programar. Què és programar, per exemple? Un programa és com dir-li a un personatge
que faci que alguna cosa.
I llavors el que tu has escollit, el personatge, tu tens que fer el teu codi i quan acabes el teu codi li dones a perquè funcioni, faci tot això. Una dragona que no tenia amics
que
i
va decidir anar a l'espai per veure a cada planeta on si troba algun amic. És com una història que hem fet.
El nostre projecte final, que és uns penaltis que tenen que marcar a Courtois, amb unes tecles de l'esquerra i la dreta que tenim que fer perquè la pilota vagi a la dreta o a l'esquerra.
El meu projecte és Mirby i és una combinació entre Minecraft i Kirby. És bàsicament un joc sobre que Mirby té que agafar estels.
I jo he fet un joc de futbol en el que Ronaldinho està en un partit.
El programa Code Club, que la Fundació Bofill impulsa arreu de Catalunya, ha arribat a uns 140 alumnes de primària de 9 centres de la ciutat. Una activitat extraescolar basada en la plataforma Scratch, un programa pensat perquè els infants puguin iniciar-se en els llenguatges de programació.
Els infants han après a programar a través de la plataforma Scratch, que és gratuïta i que és un programa molt intuïtiu que fa que, com diem, té una porta d'entrada molt fàcil però un sostre infinit. Nosaltres el que volem és que els infants passin de ser espectadors a ser protagonistes amb la tecnologia, no? I que siguin creatius.
Han après a programar, a dissenyar els seus propis personatges, a fer els seus propis jocs, històries, interaccions i també una mica a treballar en equip, que és com treballar amb els programadors. Aprendre a programar, que sigui en una versió així més infantil, obre portes a diferents... Bueno, obre portes també a imaginar-se futurs que potser no s'imaginaven, no? De vegades potser a les nenes li costa més com imaginar-se com programadores o treballant en el que és l'àmbit tecnològic i de sobte descobreixen una mica com és aquest, com són possibles treballs, si els agrada, si no s'agrada.
I jo crec que és algo que li podrà servir, que almenys tenga, digamos, les possibilitats i luego que decida ella si és algo que quiere incorporar a lo que va a estudiar, però crec que ja entender tot esto a esta edat és algo muy positivo para ella i que ella simplemente le abre la mente a possibilitats.
A més d'aprendre programació, l'extraescolar també ofereix als infants una educació tecnològica davant dels perills de la xarxa.
Aprofitem per donar eines als infants per fer un bon ús de la tecnologia. Hem treballat temes com fake news, intel·ligència artificial... Són temes que estan al damunt, que els nanos se'ls trobaran sí o sí i que el que hem de fer nosaltres com a adults i com a educadors és donar-los eines perquè se sàpiguen manegar en aquest món.
Les coses que hem de posar a internet són les que no són personals ni fotos nostres, ni el nostre telèfon, ni res nostre personal.
L'extraescolar del Code Club tornarà el mes de setembre a diferents escoles de l'Hospitalet.
L'Institut Bisbe Berenguer és un dels centres que desenvolupa un programa tàndem de comunicació audiovisual amb Televisió L'Hospitalet. Un grup d'alumnes de tercer de l'ESO treballa durant un quadrimestre sobre com es fan les notícies audiovisuals. La pràctica final és fer un informatiu que s'enregistra aquí, al plató de Televisió L'Hospitalet. L'alumnat s'ha encarregat de fer la producció, l'enregistrament, una part de l'edició i, finalment, la presentació. Aquí us presentem el resultat d'aquesta pràctica.
Bon dia, som els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Bisbe Berenguer i us donem la benvinguda al nostre Telenotícies. A continuació, us presentarem les notícies que hem preparat durant aquest últim quadrimestre dins de l'assignatura de Comunicació Audiovisual en el marc del projecte Tàndem. Esperem que us agradi. Aquests són els titulars. A l'hora del pati del Bisbe Berenguer, l'alumnat pot participar en unes lligues esportives. La voluntat del centre és fomentar l'esport i la competència sana. L'alumnat de tercer de l'ESO participa en un programa Tàndem amb Televisió L'Hospitalet de Comunicació Audiovisual. El resultat és aquest informatiu. Hem preguntat als estudiants que ja han fet l'assignatura quina opinió en tenen. Estan els estudiants d'acord amb les notes que treuen? Podrien millorar? Són algunes de les preguntes que han fet alguns alumnes del Bisbe Berenguer i professors per saber quina opinió tenen de la puntuació dels exàmens. A l'Institut Bisbe Berenguer, des del curs 2023-2024, s'ha posat en marxa les lligues escolars, una iniciativa del Departament d'Educació Física, que busca fomentar la competència sana i millorar la convivència entre l'alumnat i el professorat. Els partits de futbol i bàsquet, organitzats per franges d'edat, es disputen durant l'hora del pati i s'han convertit en una activitat lúdica i saludable que es mantindrà en els pròxims cursos.
Les lligues es desenvolupen en format de futbol i bàsquet, amb equips integrats per 5 o 6 jugadors. Els partits es disputen els dijous durant l'hora del pati i s'organitzen per franges d'edat. D'una banda, els alumnes de primer i segon d'ESO i d'altra, els estudiants de tercer i quart d'ESO. Així, es garanteix que els enfrontaments es produeixen entre grups de nivell similar, sense barallar els diferents cursos.
La meva opinió respecte a les lligues que es realitzen a l'institut és molt bona perquè aprofitem l'hora del pati per promocionar l'activitat física entre l'alumnat.
Jo crec que les lligues escolars estan bé i són divertides i tenen una competitivitat sana.
Jo crec que les lligues escolars donen ganes de vindre a l'institut a alguns alumnats. Això fa que es motivin per vindre a l'institut i estudiïn més.
Com he dit abans, jo crec que fan que la competència sigui més sana a la persona i que al cap de futur no hi hagi menys baralles.
Penso que els que podria millorar són els àrbitres.
Aquesta activitat s'ha consolidat com una manera saludable i lúdica de gaudir del temps d'esbarjo i es preveu que es mantingui com a projecte estable en els pròxims cursos.
A l'Institut Bisbe Berenguer, l'alumnat de l'optativa de Comunicació Audiovisual participa en el projecte Tàndem, una iniciativa que es du a terme amb èxit des de l'any 2017, en col·laboració amb l'Ajuntament i la Televisió de l'Hospitalet. Aquest projecte ha despertat l'interès per la comunicació audiovisual en molts alumnes i els ha permès adquirir coneixements pràctics en l'àmbit audiovisual, culminant amb la producció d'un telenotícies.
Organitzats en grups de 4 persones, l'alumnat de tercer de l'ESO, que fa l'assignatura de Comunicació Audiovisual, prepara un informatiu. És la cloenda del projecte. Abans han après a utilitzar correctament una càmera, des de l'encesa, passant pel balanç de blancs i l'enfocament precís de la imatge, fins a la verificació de la qualitat de so. També han treballat diversos formats textuals, propis del gènere periodístic, com ara les entrevistes i les peces informatives. Els participants d'altres edicions valoren positivament aquest tàndem.
Em sembla una bona assignatura, ja que veus el procés pel qual les ràdios i les televisions fan el seu treball, i està bastant bé, però el procés.
M'ha agradat molt i si ho puc repetir algun dia ho faria amb molta gràcia perquè vam treballar molt i vam intentar moltes coses a fer.
Hi ha grups que estan molt implicats i altres que no. Quan són activitats més pràctiques és més fàcil que estiguin implicats, com és la utilització de la càmera o quan és gravar o fer entrevista, però quan hi ha una part que és més rutinària, com escriure o preparar el material que hem d'utilitzar després a la part pràctica, pues costa una miqueta més.
El resultat d'aquesta feina és aquesta notícia i aquest vídeo que ara esteu veient.
Fa unes setmanes vam entrevistar alumnes i professors per conèixer la seva opinió sobre els exàmens. Van preguntar sobre el sistema de qualificacions, els comentaris orientadors dels docents i els mecanismes de recuperació per a l'alumnat que no ha assolit els objectius. Això és el que ens han explicat.
Més o menys no fallava les notes. Algunes sí, altres no.
Sí que estic d'acord perquè m'ho mereixo un món, perquè estudien molt per als exàmens.
Sí, les notes que he sacado me las esperaba. Sí, yo creo que este trimestre me he esforzado.
No, aquest trimestre no estic d'acord amb les notes que he tret.
El que podria fer per millorar les meves notes seria estudiar més.
Para mejorarlas estaría más atento a clase.
Per millorar més les avaluacions al futur, pues tindria que estudiar més algunes matèries.
Fer-li una mica la pilota als professors i estudiar una mica més.
Jo crec que els exàmens de recuperació és una bona idea perquè t'ajuda a millorar la nota.
Crec que és una molt bona idea fer un examen de recuperació si suspès.
Per fer l'examen de recuperació no crec que estigui bé.
Jo crec que els exàmens de recuperació són necessaris. Realment l'avaluació que tenim és una avaluació contínua, per tant, realment avaluem a final de curs, és una nota important, però és important que els alumnes no es vagin despenjant, per tant, l'examen de recuperació és una cosa important.
En principi no, perquè ja no es fan aquests exàmens de recuperació. Tot i que hi ha professors que fan unes proves que li diuen no de recuperació, però alternatives, i que en alguns casos doncs sí, serveixen, perquè l'alumne pugui acabar de, diguem, arrodonir la seva nota.
No m'agrada que em posi comentaris a les notes.
Si són comentaris malos, pues no. Si són bons, sí.
Bueno, els comentaris és una cosa, és per normativa del Departament d'Educació, és una cosa obligada, per tant, estem obligats a posar comentaris.
Doncs la veritat és que estic molt d'acord, perquè crec que serveixen per orientar tant en l'alumne com per en les coses que fa bé i a les que ha de millorar, i a les famílies.
Puntuen baix, o sigui, els exàmens els puntuen molt i altres tasques no.
Crec que alguns s'avaluen de manera justa i altres professors no. Crec que han sigut normals i els professors, alguns han sigut una mica exigents.
És una pregunta trampa, perquè em fa dubtar, però bueno, sí, avaluen d'una manera justa i la seva immensa majoria són uns grans professionals.
I fins aquí l'informatiu d'Elisa Berenguer. Espero que us hagi resultat interessant. Fins aviat.
Fa unes setmanes us informàvem de la reivindicació del personal de l'Institut Eduard Fontserè que van dur a terme una jornada de vaga per demanar a l'administració que es consolidin les places del personal d'atenció social del centre. Ara, 10 centres educatius públics catalans, entre els que es troba el Fontserè, han fet la mateixa petició al govern de la Generalitat i ho han fet presentant una petició de resolució urgent al Parlament de Catalunya.
Una desena de centres educatius públics han presentat al Parlament una proposta de resolució amb caràcter d'urgència extraordinària per demanar al govern que estabilitzi els equips socials de les escoles i instituts d'alta i màxima complexitat.
Vam lamentar que no estiguessin ni PP ni PSC. Van haver-hi les altres forces polítiques que, quan vam presentar tot el nostre argumentari i les nostres raons de pes per aquesta demanda que estem fent, va haver-hi un consens per part de totes les forces, van entendre quina era la problemàtica i bueno, vam arribar al compromís de que es portaria a tràmit aquesta proposta de resolució dins de tot el procés burocràtic que això implica.
El passat 3 de juny, l'Institut Eduard Fontserè va convocar una jornada de vaga que va servir per donar visibilitat a una problemàtica que afecta a més d'una cinquantena de centres educatius del territori català.
Jo crec que ha sigut per lo maco de les persones que ens hem trobat, en el sentit de que totes hem volgut col·laborar amb una direcció, amb un claustre, amb tots els professionals que ens hem posat tots a una. I jo crec que reclamant això farà que, òbviament, les funcions es puguin executar molt millor, tinguin molt més impacte i es pugui veure millor totes les intervencions que estem fent.
Tot i que el programa de millora de les oportunitats educatives finançat per fons europeus i educació es prorroga durant 2 anys més, les professionals assignades al centre, la Tània Moriana i l'Helena Aracil, no sabran fins a finals d'agost si continuen o no al Fonseré.
Si ha de canviar de professionals, doncs d'acord, però almenys que d'aquí 2 anys no ens tornem a trobar en la mateixa situació, no? Que puguem tenir uns equips estables que ens permetin treballar conjuntament personal docent amb personal d'acompanyament, no? d'atenció educativa des de la mirada socioeducativa per poder construir projectes a llarg termini.
Aquest equip de professors té un calendari estiuenc ben atapeït, a l'espera de la Comissió d'Educació i trobades amb sindicats, amb l'objectiu de fer totes les passes possibles.
Avui dimecres s'han donat a conèixer les notes de selectivitat. Un 94,97% dels estudiants ha superat la prova d'accés a la universitat segons els resultats globals inicials. La millor nota sobre 10 ha estat un 9,9 de 3 alumnes catalans de l'Institut Vilanova del Vallès, del Col·legi Canigó de Barcelona i del Col·legi La Vall de Bellaterra. A l'Hospitalet, la millor nota de selectivitat ha estat un 9,4 d'un alumne de l'Institut Mercè Rodoreda. Les següents millors notes han estat un 9,20 al Tecla Sala, un 9,10 al Bisbe Berenguer i al Jaume Balmes. La nota mitjana de Catalunya sobre 10 ha estat del 6,44. L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts ha ofert tot un seguit d'actuacions en les darreres setmanes per cloure el curs. Una d'aquestes actuacions ha tingut un caràcter especial i innovador, un vespre folk davant de l'edifici de l'Harmonia. En aquesta trobada ha participat l'alumnat d'instruments de música tradicionals, com la gralla, l'acordió diatònic i la viola de roda, i també hi han assistit grups convidats com el cor de la Casa Galega.
La música tradicional ha pres el protagonisme a l'estrena del festival Vespre Folk que ha organitzat l'EMCA. Des de gralles, tabalots, acordions diatònics o violes de roda, la vetllada ha permès mostrar la feina feta pels alumnes de l'àmbit de música tradicional. A l'escenari hi han pujat formacions amb més experiència, com l'Orquestra Ministrils i d'altres que s'hi han estrenat.
Mostrar tots els grups que participen en l'àmbit de música tradicional. I com que és l'estiu, que estem a prop de la Revetlla, vam pensar de fer aquest vespre folk. Hi participarà l'Orquestra Ministrils, un conjunt que comença ara de bàsics, que es diu Elefant Graller, conjunt instrumental de percussió, un grup amb violes de roda i cordes, grups d'acordions diatònics, tothom.
És la primera edició que fem aquest vespre folk per acabar aquest curs a l'EMCA, perquè cada cop som més i més alumnes dins del Departament de Música Tradicional, i ens feia molta il·lusió poder centralitzar tota una tarda en fer tot de conjunt i tot de música folk, que mai s'havia trobat una ocasió per fer des de l'EMCA una audició exclusivament de música tradicional.
I un exemple de la bona salut que viu la música tradicional és que l'EMCA compta amb prop d'un centenar d'alumnes de totes les edats que la practiquen.
Vaig començar al setembre aquí a l'EMCA i res, doncs, durant tot aquest curs ens hem anat aprenent a fer sonar aquest instrument, que és complicadet, costa una mica, però és molt maco perquè dona molt de si, és molt versàtil, pots fer moltes coses i el anem descobrint.
A mi m'agrada la música en general, o sigui, i tot.
A mi em sembla bastant divertit el folk, perquè bueno, les cançons són bastant fàcils d'aprendre i això, són bastant fàcils d'aprendre, són divertides i pues, amb la gralla t'ho passes molt bé.
Al Vespre Folk també hi van participar convidats especials com la Casa Galega o l'Esbart.
Han acabat les classes i comencen els casals d'estiu, una opció necessària per a les famílies i que ofereix activitats educatives i de lleure als infants. Hem visitat el primer dia dels casals d'estiu de l'Escola Màrius Torres, que organitza Itaca.
El Lucas és un dels 450 infants d'Acollida La Torrassa que les pròximes setmanes gaudiran del casal d'estiu de l'Associació Educativa Ítaca, un casal que es farà a les escoles Màrius Torres i Ramon y Cajal i que preveu tota mena d'activitats lúdiques i visites a espais oberts i equipaments a la ciutat. En el casal d'estiu, Ítaca manté la proposta de lleure que ofereix a la canalla al llarg del curs escolar, ja siguin jocs d'activitat física o de caire més relacional, però amb un to encara més distès.
A mi me gusta entrenar porque me gusta las volteretas. Y a pica paret.
A banda de propiciar el joc, un altre gran objectiu del casal és que la canalla socialitzi i faci vincles i lligams.
Porque en casa mera caso muy aburrida y acá en el casal de verano se pasa bien jugando con amigas y puedes conocer a más gente para ser amigos.
El primer dia de casal encara no aniran a la piscina, però enguany, sense restriccions per la sequera, els jocs d'aigua tindran un paper destacat i, de fet, són un dels grans al·licients per a la canalla.
Que més m'agrada és la piscina, els amics i l'actitud del mestre. A mi el que més m'agrada és que podem anar a la piscina i, a més, que també fem amics i que passem el temps amb amics, perquè si no, no tindríem amb què jugar.
Ítaca també preveu sortides i excursions a parcs i espais verds diversos i als centres educatius inclosos en el programa de patis oberts, així com visites a diversos equipaments culturals de la ciutat. A l'agost també oferirà la possibilitat de gaudir d'una setmana de colònies a la muntanya. A banda del lleure educatiu i socialitzador, un aspecte essencial del casal és que permet que les famílies puguin conciliar.
Porque cuando me dejan en casa, yo me quedo sola con mi perrita pero y no sé qué hacer. Y en el casal cuando me dejan aquí y me gusta jugar y me gusta hacer muchas actividades. Y por eso me han apuntado al casal de verano, porque también tengo el patio libre y puedo hacer todo lo que yo quiera.
El casal d'estiu de l'Associació Educativa Ítaca inclou menjador per garantir que la canalla faci com a mínim un àpat saludable al dia, com a l'escola durant el curs escolar, i dura fins a 4:45 de la tarda.
Un cop finalitzat el període ordinari de preinscripció i matriculació en els ensenyaments obligatoris, la taula de planificació entre Ajuntament i Generalitat ha acordat crear 4 nous grups en cursos intermitjos per poder acollir la demanda de places. En concret, han decidit crear 2 grups nous de 5è de primària a les escoles Sant Josep Alpí i Josep Janés, a Sant Josep, i també es crearà un nou grup de 6è al Busquets i Ponset, al barri del centre. Igualment, s'obrirà un grup de 4 d'ESO a l'Institut Torres i Bages, a Can Serra. La taula de planificació continuarà reunint-se durant el mes de juliol per fer front a la possible matrícula viva. El Departament d'Educació podrà decidir l'obertura de més grups, si fos necessari, de cara al setembre. Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Biel i la Ivet de l'Escola Canigó, que ens recomanen llibres.
Em dic Biel Balló, tinc 11 anys i vaig al 6è de l'Escola Canigó. Avui he vingut a recomanar-vos aquest llibre. Es diu Resol el misteri, de Lauren Magaziner. Us recomano aquest llibre perquè és de misteri i també és bastant interactiu. Depèn de quin punt del llibre pots escollir quin camí triar. Això el fa diferent dels altres llibres. Aquest llibre va d'uns nens que són detectius i una cadena de televisió els demana ajuda perquè han tingut un cas de que han segrestat a una senyora que es diu Laila Hay, que és la protagonista del programa. I el seu objectiu és trobar-la i saber qui l'ha segrestat i quins són els seus còmplices. El vaig conèixer perquè me'l van regalar per l'aniversari. M'agrada molt perquè, ja ho he dit, que és interactiu i doncs això, que no només té un final bo, no només té un final bo, però la majoria són finals dolents. I això et fa rebuscar el llibre, pensar, també hi ha jocs dins el llibre que són divertits. Aquest llibre el recomanaria a tots els nens i nenes que els agrada el misteri,
perquè és de misteri. I també recomanaria pels nens i nenes que no els agrada llegir, no els agrada tant, perquè això és un llibre interactiu i poden escollir més o menys quina història triar.
Hola, em dic Ivet García, tinc 10 anys, vaig a quart de primària de l'escola Canigó i us vinc a recomanar un llibre que es diu La Madame Esbelt i m'agrada perquè va de l'aventura que viu una nena per salvar el seu millor amic. La protagonista es diu Arlet, que és aquesta nena, i va de quan s'acaba l'escola, que comencen les vacances, ella es va posar malalta a la festa de fi de curs i no veu els seus amics. I un dia decideix anar a buscar-los. I quan es troba amb el seu millor amic, resulta que li passa una cosa estranya i vol descobrir què és. Me'n vaig adonar de que m'agradava tant perquè me'l van regalar per Sant Jordi, me'l vaig llegir i em va agradar i me'l vaig tornar a llegir un altre cop i em va agradar encara més. El recomano per la gent que li agraden les aventures, és aficionat a llegir i a part per la gent que pensa massa en el seu aspecte.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de classes de digitalització adreçades a la gent gran que s'estan fent a les aules de diversos instituts de l'Hospitalet. I també seguirem parlant de digitalització perquè coneixerem la iniciativa de l'Institut Provençana de digitalitzar tots els processos necessaris per treballar als laboratoris. Us hi esperem. Fins dimecres.